Avui encetem tota una roda d'entrevistes relacionades amb el 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1. Entrevistes amb tota una sèrie de persones que en el seu moment van tenir un paper tant des del punt de vista polític com des del punt de vista de la societat civil. Avui ho fem amb Eloi Nolla, portaveu del Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar en el seu moment i, posteriorment, regidor dels Verds a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en la legislatura de 1991 a 1995. Eloi, gràcies per vindre i benvingut a aquesta casa.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
On era el dijous 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit?
Doncs ho he dit moltes vegades, esperant entrar ja al teatre. I tot seguit va vindre Ramon Margalef, que també havia d'intervenir amb l'assaig, a dir-nos que hi havia foc a la central nuclear i que hi havia una incidència greu i tal. Llavors, bueno, vam decidir cancel·lar l'assaig i anar-me al casco a casa nostra a esperar esdeveniments.
Per tant, se'n va assabentar molt aviat de que alguna cosa passava a la central.
Sí.
De molt aviat, relativament pronte, no?
Sí.
Alguns se'n van assabentar el dia següent.
Sí, sí, jo me'n vaig assabentar a l'assaig i el qui em va assabentar va ser Ramon. I llavors, a veure, des del terrat de casa meva, el que vaig veure-ho ja directament fumerada, però una fumerada grandíssima, no foc, però sí una fumerada grandíssima, del carrer Bruc 67, on vivia abans, i no hi havia construït encara tot el que hi ha ara. Llavors, des del terrat de casa meva es veia perfectament, vull dir, esgarrifós. Llavors, també, amb la xerradora, sentia com les llums ja estaven parlant del tema, mira que es veu que tal, bueno, llums o barques, no sé ara exactament, o embarcacions de fanals que poguessin sortir el calamar, no sé ara exactament, però se sentia pescadors que ho comentaven. I automàticament, doncs, enxufar la ràdio i la televisió i... el que vaig sentir, doncs, que anaven progressivament augmentant, que primer que si una barrica d'oli, que després que si la cosa és més greu, que després que si, etc. I que la cosa cada cop anava agafant més rellevància. Crec que me'n vaig anar a dormir allà a les 3 o les 4 de la matinada sentint els diversos partes que donava Catalunya Ràdio.
És curiós perquè l'altre dia em comentava un antic pescador que en el moment de la moguda les llums passaven just per davant aterrades de la central nuclear i que pel que veien creien que el que s'havia produït era un accident a la carretera, però sí que coincideix amb aquesta versió que diu vostè de que per les xerradores de les barques ja es començava a parlar de que alguna cosa havia passat per allà a la central.
Sí, sí.
En tot cas, realment, quan és el moment en què té consciència del que ha passat allà?
Bé, la consciència jo la vaig tindre molt seguida, el que passa és que també vaig tindre inconsciència de quedar-me a casa en lloc de fotre el camp. La consciència la tenia, està passant alguna cosa, és greu i és el perill que hi ha, però bueno, en tot cas, suposo que ja et dic per inconsciència, em vaig quedar a casa esperant els esdeveniments. Llavors, en Son de Maia va ser un escàndol, bàsicament perquè els mateixos diaris ja de l'època ja van començar a dir la veritat del que passava, les emissores de ràdio ja començaven a dir doncs, la veritat, en lloc de tot el que va intentar, sobretot el governador civil Sánchez Ramón, Sánchez Ramón, crec que es deia així.
Ramón Sánchez Ramón.
Que va intentar amagar en tot moment la gravetat de lo succeït, que l'alcalde nostre i d'altres van intentar entrar i no els va deixar, i etc. Totes aquestes coses ho vam saber en Son de Mar.
Els dies 24 i 25 d'octubre tenen lloc les primeres reunions o assemblees populars del Comitè Antinuclear. Fins a aquell moment, és a dir, van passar estos 4 o 5 dies, què fa? Amb qui parla? Quins són els seus pensaments? Quins són els seus anhels?
La veritat és que en els dies prèvies a les reunions a la sala de la societat, crec que la reunió a la sala de la societat va ser abans, crec que va ser el 23. Llavors, quan se va constituir el comitè va ser posteriorment. Però la reunió amb la qual se va omplir la sala i van començar a parlar de tal, crec que va ser el 23, eh? Igual m'equivoco, eh? Doncs suposo que els meus anhels i la meva idea era la mateixa que la de la majoria de Caleros i Caleres, que havia succeït alguna cosa greu, que ens ho havien estat amagant i que això no es podia consentir. Llavors, bueno, bàsicament el que sentia és indignació per tot el que havia passat, no hi ha l'incident en si, sinó de la manera que ens havien tractat a nosaltres, a la ciutadania i a les nostres autoritats menystingudes, com si no tinguéssim res a dir, no?, en un cas així, quan crec que ja en aquella època l'alcalde era el responsable màxim de protecció civil a cada ciutat, a cada localitat, tant aquí a la Cala com a qualsevol de les altres àrees de nuclears que han estat. Vull dir que és així, és per reglamentació. Per tant, el sentiment era d'això, d'indignació, de ràbia continguda i de ganes de fer alguna cosa, sí, de ganes de fer alguna cosa. Després, doncs, bueno, ens vam anar alimentant mútuament entre la població. Ja et dic, les reunions a la sala de la societat, en aquest sentit, doncs, van actuar de catalitzadors. I a partir d'aquí es va constituir el comitè, que va ser, recordo, una cosa espontània, és a dir, que va vindre de vosaltres, que sou aquí baix, a veure qui puja, no? Qui puja, qui s'hi afegeix. Per cert, jo no vaig ser dels que va saltar a dalt. Jo m'hi vaig afegir posteriorment perquè m'ho van demanar. M'ho va demanar una persona dels que havia pujat dalt. Però no, com que voluntari no hi he anat mai, ni a la mili, ni a cap banda, doncs aquí tampoc vaig fer una excepció, i llavors pues, la petició de la persona que m'ho va demanar no m'hi vaig poder negar i per això m'hi vaig involucrar. Però la primera intenció no era, diguem-li, estar al davant de tot. La primera intenció era, doncs, com un calero més, afegir-me a lo que programéssim per a doncs, protestar contra aquella situació i, òbviament, per reclamar ja que aquella central nuclear, ja que me l'havien fet, qui me la fa, me la paga, que es tanqués.
25 anys després, seria impossible una manca d'informació o una desinformació tan gran com la que es va produir per part dels responsables? I allò de dir primer que s'havia cremat una barrica d'oli, després no deixar entrar, amagar, que no havia estat res... Clar, 25 anys després les situacions han canviat moltíssim. Ara les coses ja es porten d'una altra manera.
A veure, inclús en aquella època hi havia dos taranes molt diferents. El de Ifrensa, que va ser de secretisme total i absolut, i de passotisme total i absolut, perquè recordem que el que li va passar va ser pel seu mal cap. O sigui, el 86 es produeix l'accident de Txernòbil, hi ha una sèrie de recomanacions per a que d'obligat compliment per part del Consell de Seguretat Nuclear per a que es duguin a terme, precisament feien esment del sistema de refrigeració, que va ser bàsicament el que va petar, i Ferenza fa cas omís d'aquest. O sigui, Ferenza era un caos en aquest tema, o sigui, una entitat totalment tancada. En canvi, Vandellòs 2, que llavors ho gestionava una altra empresa, tenia una altra política informativa. Vandellòs 2 ja funcionava des del 87, tot i que havia tingut molts de problemes als seus inicis. La van arribar a anomenar la central nuclear de la senyorita Pepis, perquè estava cada dos per tres amb problemes. que van ser sobretot a l'inici el posar en funcionament, el posar en funcionament. En canvi, van tindre una política informativa molt més ampla. Per tant, això ja en quant a empreses hi ha tarannàs diferents com hi ha persones diferents, i això també es pot produir ara en aquests moments. Segons l'empresa, doncs hi haurà més o menys obertura a l'hora d'informar. Des del punt de vista de les autoritats, jo crec que a pitjor, perquè ara resulta que, tot i que seguim tenint els jefes de protecció civil, els màxims responsables de protecció civil segueixen sent els alcaldes, en canvi no tenim els mitjans per a dur a terme per a posar en pràctica doncs el pla d'emergència en el cas d'aplicar-se, perquè només doten de competències els municipis de més de 20.000 habitants i no hi ha cap municipi de l'àrea ni de Vandellòs ni d'Ascó que tingui més de 20.000 habitants, en la qual cosa amb aquesta nova llei el que fan és donar-te la responsabilitat com a municipi exactament igual, o sigui que n'és exactament responsable de tot el que pugui passar, però en canvi les decisions les prenen des d'una altra banda, des de la subdelegació del govern i des de la Generalitat l'ente que li correspon. Llavors, si parlem de polítiques informatives en aquest aspecte, crec que no solament no ha millorat, sinó que en alguns aspectes fins i tot han empitjorat. I vull recordar, per exemple, el recent succés d'Ascó, de la fuita de partícules radioactives, que quan ells ja sabien que s'havia produït, van haver col·legis de crios que anaven a visitar les centrals, tot i que ja sabien que s'havia produït el fet, que després van haver de passar tots per radiologia per comprovar a veure si s'havien contaminat. Això no sé si és una política informativa més clara que la que hi havia. Jo crec que ANAP, la solució nuclear Ascó Vandellòs, que és la nova empresa que es va generar després de que Ascó i Vandellòs decidissin fer una única empresa, perquè eren, llavors, abans eren empreses diferents, amb l'aspecte informatiu, jo recordo que tinc demanada, no sé si fa 5-6 anys, una visita a Ascó i encara me l'han de concedir, per exemple. En canvi, doncs, el que és la Vandellòs 1, que ja està en ressa fent el desmantellament, vam demanar la mateixa visita i ens la van concedir i tal. Per tant, no crec que en aquest aspecte haguem millorat. Potser la resposta és més llarga de la que vostè esperava, però és que els matisos també són molt importants, no tot és blanc i negre.
Sí. Anem a recordar alguns dels moments aquells. El 30 d'octubre de 1989, vaga general a l'Ametlla, cassolades, crespons negres amb llençols blancs als carrers, manifestació per la tarda que sortia de l'antiga cofradia amb 4.500 persones, amb gent del poble, amb gent de fins i tot del Perelló, de l'Ampolla. Com recorda aquells moments?
A veure, jo de les dates no me'n recordo. Tinc un recull que vaig fer en el seu dia basant-me en tots els reculls de premsa i que no el porto aquí a mà, òbviament, i tampoc crec que sigui l'objecte, que allí hi ha
homenatge a tres dones que en
exacte.
El seu moment van ser tancades.
Allí tinc la cronologia de tot plegat, de lo que és més important. Però diguem-li que el record comença a ser bastant difús. El que sí puc dir és que, a veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. Sí. De vegades em pregunten, a veure, que va ser molt difícil mobilitzar la gent, no, al contrari, sí, la gent es mobilitzava sola. Més aviat el que hi havia era molta feina d'organitzar, això sí, d'organitzar com canalitzaves això i com ho feies doncs, cronològicament bé i que tingués una repercussió als mitjans, etc. Recordo encara que anàvem amb fax i amb el fax de jo com a empresa ni tenia fax tampoc, el tenia el Nevero, que sempre ha anat més avançat que en altres. L'Enric del Nevero ens va deixar el fax per a passar tots els comunicats de premsa en un primer moment. I bueno, molta premsa, tot i que en aquell moment tampoc teníem un recull com tenim ara, no? Que tenim un recull de premsa molt complet i que, clar, dificultats a l'hora de difondre. El que passa que el succés va ser tan greu que, òbviament, ens va passar igual que en la població. La premsa ja et venia, no vam haver d'anar a buscar-la. Com ara et toca, cada vegada que has de fer un comunicat has de trencar la cara enviant als diferents mitjans perquè t'ho publiquen. Llavors també era al revés, o sigui, els mitjans ja et van vindre en busca teva. Per tant, la mobilització, jo crec que en aquest aspecte, no és per desmereixer el que van fer el comitè, el comitè l'únic que va fer és intentar canalitzar i organitzar una mobilització que ja existia, que de per si doncs, ja havia sorgit, com he dit abans, de la indignació popular en respecte doncs, a tot, tant a l'accident com a el que s'havia amagat. I com sempre en aquests casos, de vegades mobilitza més el fet d'haver-te amagat el que ha passat que no el fet en si. Que el fet en si podria ser, mira, doncs és una màquina, doncs un accident la pot haver tot arreu, vale. Però el fet que et vulguin prendre el pèl d'aquesta manera per no crear alarmisme, això encara a hores d'ara succeeix, etcètera, etcètera, és el que realment indigna a la població. I jo penso que la reacció de la Cala va ser això, tant amb una manifest com la que deia del 30 o 31 d'octubre, no recordo, com la que les que després es van succeir.
El 4 de novembre sí. Van ser 18.000-20.000 persones que van vindre d'arreu.
Sí, sí, clar.
Davant de la central.
El que
un
passa
riu
com
de gent baixant per aquella carretera.
El que passa és que, com tot, ha d'haver algú que ho encapçali. I aquí la Cala va ser determinant. Va ser determinant el focus de mobilització que la vam començar nosaltres aquí. Va crear una simpatia general que va fer que s'afegeix gent de tot arreu de les nostres comarques, i també va haver una resposta molt positiva dels grups de Barcelona com Acció Ecologista i d'altres que van organitzar precisament les manifestacions de Barcelona i que també va vindre aquí a donar-nos tot el suport necessari. I recordem també, vull recordar un paper clau en totes aquestes mobilitzacions, perquè no solament és protestar contra el que ha passat, sinó també denunciar aquell tipus d'energia. I per tant, has de donar alternatives. Va ser sempre el comitè una de les nostres filosofies, donar alternatives. Doncs el paper que va representar el Guaix aquí amb el Jaume Morron i el Jordi Vigues, sobretot, que ens van alimentar amb la teoria de tot plegat, és a dir, ens anaven carregant de raons i d'informació als portaveus per poder dir, mira, nosaltres això s'ha d'acabar i es pot acabar i per això és per això i per allò altre, no? I perquè hi ha aquesta alternativa, aquesta altra i aquesta altra. I penso que en aquest aspecte vam fer una feina pedagògica important a l'hora de canalitzar aquella lluita i aconseguir que finalment la planta es tanqués, perquè no oblidem, i no sé si la gent està molt al tant o se'n recorda, bueno, clar, passa 25 anys, la gent de 30 anys cap avall no se'n va enterar de tot això. No oblidem que la primera intenció era agafar de la central nuclear francesa Gemela de Vandellòs-1 tota una sèrie de material per apedaçar Vandellòs-1, apedaçar-la literalment i tornar-la pues, en funcionament. I molt bé, que sempre fan, com diria allà, cabaretí el somni, de que ho vam aconseguir que es tanqués gràcies a les mobilitzacions populars, dient allò que els socialistes van dir en el seu moment, el ministre Aranzai, de que s'havia tancat per raons econòmiques, perquè les reformes, etc etc i tal i qual,
però... 33.000 milions de pessetes de l'època, 198 milions d'euros d'ara.
Sí, ho van.
Per connectar-la novament a la xarxa, i va dir que era inviable. I
això, això és el que va dir, diguem-li, no? Però la veritat és que la primera intenció era la de fer això, i les mobilitzacions, al meu entendre, i amb el que he vist com ha evolucionat després tot plegat, al meu entendre van ser decisives. Vandellós 1 la va tancar, les mobilitzacions populars, jo n'estic convençut, i bueno, sempre hi haurà aquesta pataleta dels governants quan han de cedir, i no els toca més remei que cedir, perquè la gent està totalment capgirada en aquest aspecte, passa ara actualment també, que li buscaran 50, me'n vaig una cosa a l'altra, però li buscaran 50 voltes per no admetre que la llei aquesta de l'avortament s'ha canviat o s'ha retirat perquè no hi ha, perquè la gent s'ha mobilitzat i perquè d'alguna manera hi ha una pressió social en contra. Ja li buscaran la manera de dir que no, que això ha estat decisió seva i tal i igual. Igual passava en aquella època, passava que no van voler admetre de que la mobilització popular, carregada de raons i argumentant-ho perfectament, va ser la que va aconseguir que es tanqués Vandellós 1.
Un 30 de maig de l'any 1990, és a dir, pocs mesos després, el ministre d'Energia, Claudio Aranzadi, ho comunicava. Les raons, aquests 33.000 milions de les antigues pessetes que he traslladat ara a 198 milions d'euros, només pensant que la compensació pel Castor puja a 1.300 milions d'euros, sí. Ens sembla fins i tot calderilla, sí. Anem a entrar en l'aspecte polític, perquè una de les imatges que els que van viure el moment tenim més clara és un ple al poliesportiu municipal.
Sí.
No recordo si mai més s'ha produït un altre ple similar fora de la sala de sessions de l'Ajuntament, uns dies després. Concretament, un ple amb certa tensió que, bueno, en la que extraordinàriament, és un ple extraordinari, es demanava el tancament de la central nuclear. Vostè recorda allò?
Sí, sí, estava allí, clar. Estava allí i crec que d'alguna manera també la presència de la població va ser determinant també perquè s'aprovés el que... El que passa és que els polítics van passant els anys, i ja m'hi poso jo també, que vaig estar 4 anys.
Després ne parlarem, de la seva carrera, sí, política a nivell
i
local.
No sabem estar a l'alçada. Hi ha moments històrics en què un doncs ha de tindre consciència del que porta entre mans i no intentar traure profit d'una situació com aquella. I aquí va haver intents de traure profit polític. Va ser el primer cop que vam estar parlant, que es va parlar de com se podien anar contra els nuclears i acceptar els diners, etc. No era el moment, entens? No era el moment. El moment aquell era el moment de fer pinya, d'estar al costat del poble i de reclamar el tancament de Vandellós 1. No recordo com va acabar les votacions.
Ja li recordaré jo. En aquell ple es va votar el tancament de la central nuclear Vandellós 1. Es va votar per unanimitat.
Per unanimitat.
Però el que no es va votar per unanimitat va ser la sortida del PENTA, del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona. L'oposició es va abstenir. Ni tampoc quan es va demanar la dimissió del governador civil de Tarragona, Ramon Sánchez Ramon. Allí es va fingir també sol·licitar la dimissió. Pues com que tu demanes la d'este, jo demano la de l'altre.
Sí.
La del conseller d'Energia, ministres, la directora general de Protecció Civil, tan anomenada Pilar Bravo, en aquell moment. I aquí ja se va embolicar una mica la troca. És a dir, abstencions en la sortida del PENTA i vot en contra del regidor socialista en aquell moment Àngel Brulla, la dimissió de Ramon Sánchez Ramon.
Sí.
El que sí és veritat, i tornem a entrar en el tema, és que es va preguntar, tan de moda que estan ara les consultes populars sí. i els referèndums, fins a dos vegades al poble. Una es va fer concretament demanant si el poble estava d'acord o no en el tancament de la central nuclear, un primer referèndum, en el que la gent va respondre en un 99,9% majoritàriament que sí. Vostè recorda aquell referèndum. Després ne vindria un altre, ja en parlarem.
Sí, a veure, aquest referèndum va fer referència a totes les centrals nuclears, no solament Vandellòs 1, que jo recordi, i el sentit també va ser unitari. Bueno, jo crec que allò va ser producte de com en tot. O sigui, jo que m'he estat bellugant els últims 25 anys amb els moviments de l'ecologisme social, encara em trobo les mateixes cares que em trobava en aquell temps, amb l'ecologisme social. I una altra cosa són les plataformes puntuals, que en un moment determinat i amb l'ebullició d'aquell tema, doncs tenen una determinada actitud puntual en aquell moment, però que és fruit de la ràbia continguda que parlàvem abans, de la indignació que va provocar, etc. No? Per això va haver aquest resultat. Aquests referèndums, en què el 90% és a favor, no, diguem-li que no m'agraden gaire, perquè no s'ha de caure en maniqueïsmes de bons i dolents. Hi ha qui opina d'una manera i hi ha qui opina d'una altra. L'important és que guanyi la majoria, que estiri endavant les propostes de la majoria. Per tant, diguem-li que el resultat d'aquest referèndum va ser el resultat d'un moment determinat, que segurament si repetés ara, doncs seguiria guanyant, perquè de fet totes les enquestes que es fan al respecte de l'acceptació de l'energia nuclear, encara a hores d'ara surten contraris a l'energia nuclear, però òbviament no per aquesta majoria tan apabullant ni tan abrumadora. Sí, va ser un dels moments més macos que recordo, aquell referèndum, perquè d'alguna manera donava la veu al poble i ens permetia situar-nos, doncs, en una situació de força a l'hora del tancament. No sé, jo penso que tot el que va passar a la Cala se n'hauria sentit orgullosa del paper que va representar. A vegades no m'ho sembla. Tampoc arriba als extrems que va proposar Pere Margalef en el seu moment, de que del tancament havíem de fer una data de festa local i celebrar-ho, però és que ens n'anem d'uns extrems als altres, de voler matar-ho tot a passar de tot. I això no és així. Tant en la lluita antinuclear com en qualsevol altre camp, el que cal és insistència, el que cal és analitzar les situacions, el que cal també és administrar els moments. Un moment en què la gent se tira al carrer, doncs l'has d'aprofitar per fer pressió social. Un moment en què la gent està més desmobilitzada perquè no hi ha hagut cap succés important que la mobilitzi, etc., doncs és més de treball amb els grups parlamentaris perquè portin propostes, de reunions amb els organismes competents, de denúncia als diaris i a la premsa en general de la situació de l'energia nuclear al món, perquè algú es pensa que encara... Sí, clar, aquesta ignorància sobre el tema és important, per exemple, saber que en aquell temps, fa 25 anys, l'energia nuclear representava un 80% de l'electricitat a Catalunya, ara representa el 50%, que a l'estat espanyol representava un 50% i representa un 20%, i que a nivell mundial representava pràcticament un 20%, no arribava, un 17, i alguna cosa, un 18%, i ara, enguany, el 2013, ha representat un 10,6%. Per tant, clar, llavors, quan planteges aquest front antinuclear, amb arguments econòmics, amb arguments de seguretat, etc., és aquesta, diguem-li, la informació és vital a l'hora de conscienciar la gent. I és més important que la gent sàpiga aquesta informació, que no passa doncs, una mobilització puntual que serà d'un dia, però que en un demà doncs, tothom se n'oblidarà.
Evidentment, aquells fets van tenir conseqüències polítiques a nivell local, fins i tot durant uns anys van marcar l'agenda política i, tot i que una bona part dels membres del comitè antinuclear van manifestar públicament que el seu interès i la seva intenció inicial no era la política, sí que van acabar formant una candidatura política sota el paraigües dels Verds que es va presentar a les eleccions municipals del maig del 1991. Per què prenen aquesta decisió? Què els fa prendre aquesta decisió de dir, senyors, ens hem de presentar a les eleccions, tot i que inicialment no ho volíem, doncs?
Doncs perquè Convergència jugava la puta Ramoneta i llavors allò que ho havia de matar tot i que havia de tancar totes les centrals nuclears i etcètera, etcètera, ja, mira, ja hem aconseguit tancar Vandellòs 1, això ja era el nostre objectiu, la Vandellòs 2, ara això, ja deixem-ho estar, no féssim soroll, no de llonces i tal i qual. I, clar, això va representar doncs, que el comitè ja d'alguna manera volia seguir i això ho va manifestar actuant, el comitè se'l va anar reconant en aquest sentit per part del govern d'aquella època i com que nosaltres volíem seguir fent la feina que havíem fet, com que no ho podíem seguir fent des del punt de vista social perquè òbviament ja la mobilització ja havia baixat i tot plegat doncs havia ja d'alguna manera esdevingut, mira, passant full i tal, vam considerar que per a que s'aguantés aquesta flama antinuclear i per aconseguir després tancar la 2 i tancar Escó, etc., que era el nostre objectiu, no guanyar una batalla sinó guanyar la guerra, doncs ens havien de presentar a les eleccions per a poder influir en aquest tema. I això és el que impulsa el comitè a presentar la candidatura.
Traieu un regidor i després d'aquestes eleccions, amb un pacte que per a molts es va considerar contra natura, amb populars i socialistes, fan fora a Convergència i Unió del govern i assoleix l'alcaldia el popular Joan Font.
Sí, bueno, això va ser el resultat de que, òbviament, si nosaltres ens vam presentar per fer front a la política de Convergència de que allò ja s'havia acabat, que ja Vandellòs ho amb Vandellòs havien cobert el seu objectiu, etc, etc, doncs òbviament no podien fer pacte amb Convergència. Jo crec que sí que era un pacte antinatura perquè realment a qui va donar confiança al poble va ser a Convergència i al Partit Popular, que a més manaven al Partit Popular, llavors va manar a l'Estat i Convergència després va manar, o estava manant encara, a la Generalitat. Per tant, el millor pacte possible pel bé de la cala hagués estat que s'haguessin ajuntat la dreta espanyola i la dreta catalana i haver fet un pacte de legislatura que hagués hagut, al meu entendre, molt beneficiós per la cala, tot i la nostra distància ideològica. S'omplen la boca dient que s'estimen el seu poble, que moririen per ell i 50 històries d'aquestes, però a l'hora de la veritat, doncs, jo ho interpreto d'aquesta manera, van prevaldre més els interessos partidistes locals que no pas un plantejament polític que pogués tirar endavant a la nostra població.
Jo, però a vostès, no, a vostès no els va enganyar ningú a l'hora de
No. A veure, com que este pacte, que hagués sigut el millor, no va ser possible per les seves desavenències, qui va tenir que apuntalar aquest pacte va ser l'esquerra. I òbviament, l'esquerra, si entra en un pacte electoral i forma govern, ha de ser entrant part del seu programa, no dic el 100%. Però part del seu programa, òbviament. Si tu entres en un programa determinat, te diuen que sí, que vale, que tal i qual, però després a l'hora d'executar-lo no el pots digerir, perquè òbviament estem en una distància ideològica abismal uns dels altres, llavors és quan les coses peten com peten.
Sí, perquè al cap d'un any i escaig després Això va durar cop, va durar poc. Vostè dona suport a una moció de censura que fa fora Joan Font de l'alcaldia i retorna al govern de Convergència i Unió.
Sí, efectivament. Nosaltres la convivència amb el Partit Popular, sobretot en les bases on estàvem, doncs, a les comissions de festa, en temes de protocol, amb 50 històries, la gent nostra no se sentia còmoda perquè doncs els tarannàs eren molt diferents i això va començar a crear molts de mals estars entre nosaltres. Si tu vols, el govern està en una altra dimensió, però el que és les bases d'on estaven desenvolupant les polítiques, van començar a xocar un dia i un altre i un altre i per 50 coses diferents. Era inviable. Llavors, el que és el tema de la utilització dels diners d'Enresa, que s'havia aprovat amb referèndum, no utilitzar-los de moment, no diem de no utilitzar-los definitivament, sinó de moment, mentre es tramitava un canvi de legislació que no representés, escolta, el agafar aquests diners representa acceptar els residus radioactius. El que buscàvem era fer pressió política per a canviar aquesta legislació. I amb això estàvem d'acord bastants de grups polítics i segurament ho haguéssim pogut fer. Home, en el moment en què s'utilitzen aquests diners, llavors és quan l'estratègia política que s'havia dissenyat se'n va a Norris, a part de que, òbviament, es trenca el sentit del referèndum. Què va passar llavors? Doncs que els socialistes se'n van anar ells, a nosaltres ens van fer fora del govern, nosaltres no en vam anar, vull recordar-ho, i es queda el Partit Popular en 3 i amb un transfuga que se'n va del Partit Socialista sobre 11 regidors. Llavors, clar, l'única manera que tens de governar amb aquesta situació és fent pactes puntuals amb les altres forces polítiques. Aquests pactes puntuals el Partit Popular no estava en condicions tampoc de fer-les i això representava la ingovernabilitat de la població. Nosaltres ens van cridar perquè poguéssim fer aquest pacte, vam insistir en que no era el nostre paper, nosaltres només havíem tret un regidor i per tant el que s'havia de fer era que es posessin d'acord les forces majoritàries, que ens deixessin tranquils, però com que això no va ser possible, doncs al final, per responsabilitat i veient que no es posaven d'acord les altres combinacions, doncs vam entrar al govern per apuntalar l'altre govern. Però que consti que nosaltres érem 1/11 i que les combinacions polítiques per a tirar endavant el poble n'eren diverses, n'eren moltes, inclús que si hagués afegit el Partit Socialista en aquest aspecte. I només els verds vam tindre la responsabilitat de dir, ei, aquí s'ha de fer alguna cosa, aquí s'ha de fer alguna cosa, hem de posar remei en aquesta ingovernabilitat i, òbviament, doncs, vam entrar per assegurar aquesta governabilitat, per res més. No tenien cap interès personal amb això i eren molt conscients de que no eren altres que ens corresponia fer-ho, però si no ho feien els altres, doncs algú ho havia de fer.
Aquella va ser una de les èpoques de la història política recent de l'Ametlla de Mar més convulsa.
Perquè hi va haver una moció de censura. Bueno,
tensió...
N'han hagut moltes emocions de censures a diferents poblacions, el que passa és que la manera d'afrontar-les pot ser diferent des de la formació personal i política de cadascú. Si un té formació personal i política, doncs analitza els fets i analitza els fets, veurà que va ser la conseqüència lògica del que va passar, no? Amb altres poblacions ha passat així i no ha hagut cap problema, a part de que, òbviament, doncs, a ningú li agrada que foti el camp, que fotin fora amb un alcalde. Però, en el cas de Font, amb minoria i sense possibilitat de poder articular un altre, ja sigui en pactes puntuals, ja sigui sumant amb alguna altra força política entrant al govern, que no podia, li era impossible, algú havia de prendre la responsabilitat. Això els seguidors del Partit Popular s'ho van prendre malament? Doncs, s'ho van prendre malament. Aquí hem de fer-hi, però quan toca, toca. En aquell moment no eren... Després van ser una majoria social, després sí que els hi tocava, però les coses se fan votant. Em sembla que amb aquesta conclusió hi hem arribat ara amb tot aquest tema de la independència, que no és suficient que es manifestin 2 milions de persones a Barcelona, sinó que s'ha d'acabar votant. Amb això estem tothom d'acord, no? Per tant, per molt que faci soroll al carrer i per molt que allò s'ha de tindre en compte, òbviament, l'opinió d'aquestes mobilitzacions, aquest reclam de la societat en un moment determinat, però això d'acabar solucionant-se votant. El que pretenia en aquell moment la gent que es va dir al carrer, suposo que indignada perquè tenia apreci el seu líder, etc. Jo també li tinc apreci personal, que consti. Doncs el que volien era que una minoria manés sobre una majoria, i això no es pot resoldre així. Això s'havia de resoldre votant a les properes eleccions, tal com se va fer. Llavors van tenir la seva majoria, van tenir l'oportunitat de governar el poble, que és tal com se fan les coses.
Un altre dels temes amb certa polèmica va ser que després de presentar-se una querella contra Infrensa també s'acaba retirant.
Bueno, jo vull recordar que la querella contra Infrensa la va presentar Convergència. Crec que el Partit Socialista inclús se va abstindre i que nosaltres no estàvem al govern en aquell moment, no? Val? Vull recordar també que quan se va presentar aquesta querella es va fer perquè tots els pobles de l'àrea de Vandellòs hi havien de sumar. Vull recordar-ho. I vull recordar que al final se va quedar la cala sola. I quan un se queda sol amb la bandereta al capdavant, el que passa és que, i se'n van tots els que porten al darrere, venen els antidisturbis i comencen a fotre bufetades. I això és el que li estava passant a la cala en aquell moment. I hem de ser realistes. També hem de ser realistes en un sentit. La querella va tirar endavant, i va tirar endavant gràcies a que la cala s'hi havia posat. Sí que hi havia l'acusació popular, però el que va avançar, els diferents estadis en què es va avançar tot el que va ser el procés judicial, va arribar un moment en què ja el jutge ja havia decidit tirar endavant i que féssim el que féssim nosaltres, això hi hauria judici. I això és el que va garantir la cala amb la seva posició. Però, òbviament, la querella, o sigui, el problema que havia creat Infrensa amb totes les seves irregularitats, que després van quedar absolts, no era un problema només de la cala, sinó que era un problema de tota l'àrea de Vandellòs com a mínim. O, si més no, de les comarques a les que afecta la instal·lació d'aquestes centrals nuclears. No, ni veiem, ni veig encara a hores d'ara, el per què ens havíem de quedar nosaltres sols amb una cosa que sabíem d'antuvi, perquè ho anàvem veient pels informes que anava fent l'abogat, el senyor Domènech, que era molt difícil de demostrar, perquè bàsicament se tractava d'agafar moviments econòmics d'abans i de després, o paràmetres econòmics d'abans i de després de l'accident, per demostrar de que havia afectat d'alguna manera a l'economia del nostre poble. I això en cap moment ho vam poder demostrar, que era en realitat doncs, el sentit de tot plegat, no? Almenys pel que s'havia posat la querella a nivell de l'Ajuntament. L'altre, i es va veure, va haver judici i els judicis, sí, un s'hi posa per guanyar-los, no pas per perdre'ls. I de judicis amb els que grups ecologistes, ja siguin partits o ja siguin grups, Greenpeace n'ha de 50, que s'ha retirat, que ha posat la denúncia i després s'ha retirat, perquè ha vist que no hi havia res. Fa no gaire, nosaltres vam presentar una denúncia pel tema de l'hotel al mig de Roques Dorades, ens vam presentar juntament amb l'Escurçó, Van estar a punt de celebrar el judici, es va celebrar el judici, però al final una miqueta més i ens toca pagar els costos del judici. O sigui, clar, quan entres en un d'allòs judicial, has d'anar molt en compte. La nostra política, nosaltres no vam posar la querella en aquell moment, això clar, ho va fer Convergència, i la nostra política després, en tots els grups on he estat, tant els verds com a nivell de grups, en això que és on estic jo, ha estat el denunciar a la Fiscalia i la Fiscalia, que és qui cobra de l'Estat, que faci la feina. Ho han fet ara, per exemple, amb el tema del Castor. Ho van fer, van presentar una querella davant de la Fiscalia, però és aquí tens. I actua si trobes que hi ha indicis per actuar. Però involucrar-te des de grups socials o inclús ajuntaments en temes jurídics, cadascú que faci la seva feina. La feina de la Cala no era fer de justiciero solitario amb aquest tema. La feina de la Cala era intentar aglutinar les altres poblacions, era buscar una cosa que tingués més pes, que tingués prou influència com per a fer front al lobby que mos enfrontàvem, al lobby nuclear que ens enfrontàvem. I aquesta força va arribar un moment que no la teníem i com que anàvem a perdre, a veure, per ser puta i no ganar nada, més val ser mujer honrada. I vull recordar també, perdó, i amb això acabo, sobre aquest tema, de que aquesta postura va estar plenament compresa per o entesa per la població, que absolutament de la població, vull dir, que no va haver cap tipus ni de protesta massiva en el carrer ni res de tot això, i que i dels 11 regidors que estàvem, l'únic que va votar en contra va ser un, l'Àngel Burull del Partit Socialista, que tenia les seves raons i li respecto, i li respectava i li respecto, però que d'alguna manera no va ser una cosa de que fos d'algú en solitari, sinó que va ser plenament conscient, plenament consensuada i pactada, i a més, amplament acceptada, a excepció doncs, d'algú del comitè que es va emprenyar per aquest tema, que, bueno, que tenia, òbviament, les seves raons. A ells els hagués agradat tirar endavant. A mi, personalment, també m'hagués agradat tirar endavant, però no és el mateix estar en un grup social que estar en un grup polític i governant en un ajuntament. Llavors la teva responsabilitat és per a tota la població, no per al que tu penses o voldries fer personalment.
Bueno, vostè comentava fa només uns moments que fa pocs anys se va acabar concloent aquesta entrevista, aquest judici, amb l'absolució de totes aquelles persones que havien estat investigades, no?
Sí, jo vaig estar present en aquell judici 2 dies concretament, i bé, el que va passar en definitiva és que hi havia qui s'enfrontava amb espasetes de l'edat mitjana a gent que portaven canons i míssils nuclears. La preparació dels abogats que portaven la gent d'Ifrensa i l'oposició que podia posar el fiscal i l'acusació particular, doncs estaven totalment descompensats. Ells tenien els més grans, els abogats més importants, tenen la influència, tenen el lobby, i en canvi doncs nosaltres, que estaven representats per el nostre abogat dels Verds, el Marc Villader, no exactament representava els Verds, però sí que era membre dels Verds en aquell moment, sí, perquè l'acusació particular la va fer amb nom propi, entre altres coses perquè els Verds no van voler entrar, per allò que jo li comentava abans, no van voler entrar com a entitat amb el judici, però sí que estaven moralment i apoyant al darrere de Marc Villader com a membre dels Verds, però no en representació dels Verds, insisteixo, i entre el fiscal i ell doncs no van tindre prou força com per a tombar tots aquests arguments. Ells van portar especialistes, van explicar les seves raons, etc. Jo no sóc un expert judicial, vaig estar present en allà. Òbviament, el que jutjava no tenia res a veure amb el plantejament que s'havia fet per part de l'abogacia, per la part de l'acusació. I, clar, el jutge, quan se limita a jutjar l'acusació, una acusació determinada, alguns fets determinats, per molt que hi hagin hagut irregularitats, per molta allí el que s'anava per lo penal, i per lo penal el jutge no va observar absolutament res. Tot i que no van negar de que efectivament hi havien hagut irregularitats, però que van considerar administratives. I això és el resultat. Segurament, doncs, amb més força, amb un abogat més competent, si em permeteu dir-ho, i amb més mitjans, doncs hagués pogut plantar com a mínim cara. Però, repeteixo, això ja no era feina de fer-ho sola la cala, això era feina de que totes les poblacions afectades per aquell accident s'haguessin pogut juntar com era la intenció inicial i ho haguessin pogut tirar endavant.
Han passat 25 anys, aquella central de grafit urani que es va començar a construir l'any 1967 i que va entrar en funcionament al maig del 72, propietat, recordem, de l'empresa hispano-francesa d'energia S.A. i França, va estar en funcionament 17 anys, ara està en període de latència, l'any 2003 van finalitzar el primer i el segon nivell de desmantelament i així estarà fins al 2028. Ha valgut la pena, ha pagat la pena, 25 anys després, tot allò?
Home, es va tancar la central nuclear, van dir Llosu, per tant, ja va valdre la pena, jo penso que sí. Que l'objectiu dels antinuclears seria que hi hagués un calendari de tancament, com el que reclamarem aquest 19 d'octubre amb motiu del 25 aniversari davant de Vandellòs, que demanem un calendari de tancament, i aquest seria l'objectiu, és clar. Però el que no es pot dir és que no se va aconseguir res, va aconseguir que es tanqués, que això ja és molt important, i a més, com a conseqüència de tot plegat, es va aconseguir una consciència antinuclear important, que per a mi ha estat determinant a l'hora de la pèrdua de pes de l'energia nuclear en general a l'estat espanyol. No oblidem que després de Vandellòs es va tancar Zorita, no oblidem que després s'està a punt de tancar l'altra central nuclear de Garoña, que veurem a veure com s'acaba solucionant aquest tema de Garoña, però de moment està tancada. Per tant, estem funcionant ja en tres centrals nuclears menys de les que hi havia inicialment a l'estat espanyol. El pes de l'energia nuclear, com deia abans, ha disminuït d'una forma importantíssima. Al no haver una dependència tan gran com hi havia fa 25 anys de l'energia nuclear, les possibilitats de substituir-la cada cop són més grans. Doncs, òbviament, amb energies renovables, que és cap a on va el món, cap a on va el futur, va cap a les renovables, és allí on s'inverteixen els diners, és allí on la Unió Europea ajuda, etc. Per tant, tot això són fites que no diré que siguin conseqüència directa, però que sí, d'alguna manera, s'han aconseguit en tots aquests anys de lluita, perquè no oblidem que la lluita no consisteix solament en sortir al carrer en un moment determinat, quan hi ha un problema greu com el que va passar a Vandellòs, sinó que consisteix en anar treballant el dia a dia amb totes aquestes coses que administracions, grups polítics, parlaments, etc., han aconseguit fites que vagin arraconant cada cop més l'energia nuclear i que faci impossible, doncs, prescindir d'ella el més aviat possible. Aquesta és la nostra... Jo crec que aquí, doncs, no dic que tot, però alguna cosa vam tenir a veure nosaltres amb la lluita contra Vandellòs.
Per cloure aquesta entrevista i d'una manera més breu, què vam guanyar a nivell local, a nivell social, més enllà del tancament, amb tot aquest procés, i que van perdre, si és que van perdre alguna cosa en aquella època o en tot allò que va començar el 19 d'octubre del 89?
Mira, quan parlem d'energia no podem parlar de nivells locals. L'energia és algo global, és a dir, el que ens afecta. Si parlem a nivell local, ho puc dir que amb un molí de un sol molí de 6 megawatts pot subministrar electricitat a una població de 10.000 habitants. És a dir, que encara en podríem exportar fins i tot amb un sol molí, no necessitem, però no és el cas. O sigui, per tant, parlar d'afectacions locals amb el que és que es tanqui o no es tanqui una central nuclear, home, jo crec que tanca amb ells, primera, a nivell local, repercussió, estem més segurs. Era una central de primera generació, de les que s'han anat desmantellant a tot arreu. A França ja pràcticament sembla que ja no en queda cap, o sigui, ben poques, i amb una tecnologia totalment desfasada i que ens posava que representava un greu perill més del que ja representa de per si una central nuclear de segona generació com van les dues d'aigua a pressió, que té un altre tipus de tecnologia més avançada. Per tant, van guanyar. Si mirem a nivell local, que jo no estic d'acord, crec que s'ha de mirar a nivell global, van guanyar amb seguretat. I avui la cala és més segura que no fa 25 anys. I això és el que jo penso.
Eloi Nolla, en aquell moment portaveu del Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar, també posteriorment regidor dels Verds a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en una legislatura, 1991-1995, i a hores d'ara també involucrat en aquestes tasques de lluita en l'àmbit ecologista des d'Ecologistes en Acció. Moltíssimes gràcies per atendre a la trucada de la Cala Ràdio i per aquesta reflexió llarga però interessant que hem fet 25 anys després d'aquell 19 d'octubre de 1989. Eloi, moltes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres per invitar-me. Vinga.